Continguts en xarxa.
Benvingudes i benvinguts al Cinema a la Xarxa. L'espai d'avui està dedicat a les úniques 5 pel·lícules que els Beatles van fer en els anys de vida del grup, a Hard Day's Night, Help, Magical Mystery Tour, Yellow Submarine i Let It Be. Per comentar-ho tenim, com sempre, amb nosaltres el Víctor Alexandre. Hola, Víctor.
Hola, Maria Bragos.
Doncs de moment ja m'ha escoltat a Hard Day's Night.
Exacte, Hard Day's Night, una cançó dels Beatles que ens trasllada als primers anys de la seva carrera com a grup, perquè justament dedicarem aquest Cinema a la Xarxa a les pel·lícules que van fer o que van tenir una participació directa per part seva. Sobre ells se n'han fet moltes de pel·lícules, però de les que es puguin considerar pròpies d'ells només n'hi ha 5 i alguna d'aquestes amb matisos. La primera va ser Quina nit la d'aquell dia, aquest va ser el títol que va tenir a l'estat espanyol, realitzada el 1964 per Richard Lester, que va tenir un èxit brutal, brutal, impressionant. Per a mi és la millor de totes les que van fer. Està rodat en blanc i negre, destil·la un sentit de l'humor deliciós, és fresca com ho eren les cançons dels Beatles i com ho era el comportament contestatari també del grup d'aquells dies, malgrat que, a veure, avui, vistos avui, doncs eren persones que es mantenien dintre de l'ortodoxia, anaven vestits amb americana i corbata, etc. Però eren, en aquell moment eren contestataris. Val a dir que aquesta pel·lícula, i en aquesta pel·lícula hi confiava molt poca gent, per la senzilla raó que es creia que els Beatles serien flor d'un dia, i que de seguida, doncs, com havia passat en tantes altres figures de la música, serien oblidats i substituïts per altres. Això va fer que la productora només es dignés rodar-la amb un pressupost escardalenc de $500,000 i en blanc i negre, res de color, perquè el color era massa car, per a 4 peluts que cantaven bajanades. I perquè tot sortís ben paratet, la van rodar a correcuita, encarregant la direcció a un senyor nord-americà que es deia Richard Lester, que tenia 32 anys en aquell moment i poca experiència, però era fortament contestatari i ateu. I van pensar, aquest paio sabrà què fer amb aquesta pel·lículeta que només farem per fer bullir l'olla, aprofitant el fenomen Beatle del moment. Doncs bé, Richard Lester, el paio en qüestió, va fer una pel·lícula plena de sentit de l'humor. Es va donar de l'avís còmica de Ringo i en va treure profit, fent que, en certa manera, es convertís en protagonista. I ves per on, el mig milió de pressupost va donar uns fruits de 14 milions de dòlars. I de passada, Richard Lester, que també apareix a la pel·lícula, fa un cameo, va incloure aparicions no acreditades de noms que després van acabar sent importants. Per exemple, el músic Phil Collins, que aleshores tenia 13 anyets, era un teenager, i les actrius Susan Hampshire, que tenia 27, i Charlotte Rampling, de 18, fent de ballarines. Apareixien per allà, no traien cap paper. De fet, Charlotte Rampling encara no havia fet res en cinema, res de res. Aquell mateix any va ser també ella va fer una petita aparició a la pel·lícula de Knack, dirigida igualment per Richard Lester. Però sigui com vulgui, la cosa va anar tan bé amb Quina nit la d'aquell dia que ràpidament van encarregar a Richard Lester una segona pel·lícula, Help. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a gentle mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
Doncs hem escoltat Help, que la pel·lícula, Víctor, quan es va rodar?
La pel·lícula es va rodar l'any següent de Quina nit la d'aquell dia. Uh-huh. I aquesta vegada va ser en color, no en blanc i negre, i amb un pressupost superior, que no va ser de mig milió, sinó d'un milió i mig de dòlars, i en va recaptar 12. Dos menys que la primera, però va ser un bon negoci. Aquí, com havíem vist, com el joc hilarant que donava Ringo en pantalla, doncs van decidir que ell seria el protagonista per excel·lència, convertint-lo en objecte de persecució de tota mena de gent, perquè portava un anell sagrat, que això era el que deia l'argument, que li havia enviat una fan a punt de ser sacrificada a la deessa Kali. I aleshores, com que qui portava l'anell era ell, era en Ringo, doncs era ell a qui empaitaven. I tot plegat era un pretext perquè els Beatles toquessin les seves cançons. Però era divertida, és una pel·lícula divertida. El cert és que, tot i que l'argument és bastant poca solta, el talent de Richard Lester i les cançons dels Beatles doncs fan que resulti una pel·lícula estimulant. De fet, John Lennon va confessar que no sabien exactament què dimonis estaven rodant quan rodaven Help. Sí, ja que Lester no els va dir gaire cosa perquè volia que fossin espontanis. I per tant, doncs, vosaltres aneu per aquí, passeu per aquí.
I anaven fent.
Sí, bé, vivien de ser ells, de ser qui eren, oi? Mm. 4 anys més tard es va rodar un documental de 80 minuts amb el títol de Let It Be, que cap dels 4 Beatles els venia de gust fer perquè ja hi havia moltes divergències entre ells. I això es nota i es veu a la pel·lícula, per algunes de les coses que diuen. Es nota que allà no hi ha hi ha una mica de mala maror, que no hi ha bon rotllo. També hi havia Yoko Ono pel mig, que tampoc hi ajudava gaire, total, que la cosa anava pel pedregar. Un problema greu era que s'havien filmat 100 hores de pel·lícula, 100 hores de pel·lícula, i calia reduir-les a 80 minuts. I els Beatles no hi tenien el més mínim interès, cosa que, esclar, va enfurismar els productors pels diners que hi havien invertit i que, a més, podien perdre. Van pressionar el grup i, finalment, la pel·lícula es va muntar. Però fixa't fins a quin punt ho van fer a contracor, que quan Let It Be va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora, no el van voler anar a recollir. I va haver de ser el director de l'orquestra de la cerimònia, de l'orquestra dels Oscar, que era en Quincy Jones, qui va anar a recollir-lo en nom seu. Aquesta és la cançó principal, Let it be.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Una de les cançons dels Beatles més conegudes i també sí. De les més maques, diria jo.
És molt maca, sí. No és l'única pel·lícula dels Beatles que no comptava amb el seu suport, Let It Be, perquè també n'hi va haver una altra, que era Yellow Submarine. Aquesta és una pel·lícula de dibuixos animats, de dibuixos psicodèlics, d'acord amb l'època, els anys 60, que havia de comptar amb les veus de John Lennon, de Paul McCartney, de George Harrison i de Ringo Starr, doblant-se a si mateixos. Però ells ho van rebutjar, van dir que no, i van haver de fer-ho altres persones. Però, esclar, quan ells van veure la pel·lícula, no els va fer cap gràcia veure les seves cares i la veu doblada, és a dir, amb una veu que no era la que corresponia a ells mateixos. I aleshores, per compensar-ho, doncs van acceptar fer-hi una aparició, una breu aparició a la pel·lícula, per dir, aquests som nosaltres de debò. Les cançons eren el gran reclam de la pel·lícula. De Yellow Submarine era Eleanor Rigby, A Day in the Life, When I'm 64, All You Need Is Love, Losing the Sky with Diamonds i moltes altres. I va tenir força èxit. Abans, però, Paul McCartney havia tingut la idea de fer una pel·lícula amb Ringo com a protagonista, que reunís molta gent pintoresca dalt d'un autobús i que anessin passant coses rares. I la pel·lícula es va fer. Va ser així com va néixer Magical Mystery Tour, que durava 55 minuts, només 55 minuts, perquè no estava pensada per a la pantalla gran, sinó per a la petita, és a dir, per a la BBC. I tot i que no va tenir l'acollida que esperaven, amb el temps s'ha convertit en un film de culte que, a part del tema principal, doncs inclou temes com All My Loving o The Fool on the Hill. I als Estats Units la banda sonora va incloure també Penny Lane. Penny Lane és una cançó nostàlgica, molt maca, que parla d'una cruïlla de l'extraradi de Liverpool, on hi havia una terminal d'autobusos que Paul i John doncs agafaven en els seus dies escolars. I serà amb aquesta cançó que tancarem aquest cinema a la xarxa que hem dedicat al pas dels Beatles pel món del cinema, Penny Lane.
Penny Lane, there is a barber showing photographs. Strange.
Entretinguts en xarxa.